Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El nombre de municipis sancionats a Catalunya es multiplicarà gairebé per 2 i passarà dels 140 actuals als 271. Una mesura que permetrà cobrir una zona on viu a més de 7 milions de persones, el 90% de la població. El govern ha decidit afegir a la llista de zones sancionades on es podrà limitar el preu del lloguer poblacions com Cadaqués, Viella, Begú, Besalú o Altafulla, i que no estaven en la primera relació. L'anunci l'ha fet aquest dilluns la consellera de Territori, Esther Capella, des de la Val d'Aran.
131 municipis, això representa un increment del 10% més i abastem el 90% dels habitants de Catalunya i també, en aquest cas, de l'Aran, fent la declaració de zona tensa. Ens hagués agradat, doncs, com se'ns demanava també des de l'Aran,
els promotors, per la seva banda, han tornat a reiterar avui que l'índex de preus farà retrocedir l'oferta de pisos de lloguer a Catalunya. L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya ha reiterat que l'índex de preu, inclòs l'habitatge, farà retrocedir aquesta oferta i insta els governs, tant el català com l'espanyol, a retallar consensuadament amb el sector per trobar fórmules i puguin així incrementar l'oferta. Ho ha dit el director general de la patronal, Marc Torrent, i avisa també que el topall frenarà la construcció de nous pisos. Més temes. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, denuncia que els preus als supermercats han augmentat de mitjana un 38% en els darrers 3 anys i han batut rècords. Per aquest motiu demanen la pròrroga de la rebaixa de l'IVA que s'aplica a determinats aliments més enllà del mes de juny, que és quan s'acaba, i que s'apliï també el que seria, per exemple, la carn i el peix. Esther Llorente és delegada de l'OCU a Catalunya. L'escoltem.
Quasi bé un 40% ha pujat al preu de l'alimentació. Això de mitjana. Hem fet l'estudi mirant supermercats i mirant també quins aliments han pujat. I trobem l'alarmant situació de l'oli d'oliva, que en 3 anys ha pujat un 225%. Déu-n'hi-do.
Entre els supermercats examinats, Carrefour i El Campo destaquen com les cadenes que més s'han encarit, entre un 45% i un 43% respectivament. I un darrer apunt en cultura. Catalunya tornarà a celebrar el Sant Jordi a l'exterior i ho farà amb desenes d'actes organitzats a prop de 200 ciutats de tot el món. En total, 325 esdeveniments a 29 països, en les quals roses i llibres estaran molt presents, però també hi haurà moltes mostres de cultura popular. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 15 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Un cel molt emblanquinat. A hores d'ara els núvols són presents, abundants i freqüents a gran part de Catalunya, però són del tot esquifits. El que sí que fan és que aquest sol quedi molt esmorteït i també estan frenant la temperatura. Sí que és cert que l'ambient continua sent molt suau, càlid, de fet, però ja no està pujant tant la temperatura com ahir. Igualment, al llarg d'aquesta tarda, la temperatura tornarà a passar dels 25 graus a moltes comarques, sobretot a les de Ponent, però ja seran poques les zones que passaran dels 30 graus, com al cap de setmana. Fins i tot arran de mar, aquesta temperatura baixarà d'una forma una miqueta més evident. I també al llarg de la tarda i del vespre es formaran algunes nuvolades més potents, bàsicament a l'Alt Pirineu i les comarques interiors de Girona, al igual que Osona i el Lluçanès. En aquests indrets, algun xàfec arribarà a caure, però d'una forma molt local. Començarà a bufar el vent de dalt, que demà serà ja més present, també la tramuntana, amb mala mar, i demà la temperatura tirarà cap avall d'una forma més evident. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem si perilla la qualitat del sector social. Entrevistarem Montse Estrada, membre de la Junta de la Coordinadora de Centres per a Persones amb Discapacitat de Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar la gran setmana del Barça i altres temes destacats de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem l'entitat badalonina, la Rotllana, de la mà de la seva presidenta. Continuarem des del Prat per saber com ens afecten les al·lèrgies i acabarem amb cultura per parlar de l'espectacle Friday Princess Night amb el seu director Adrià Aguilera. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa preveu destinar 4,2 milions d'euros a la construcció d'un nou edifici de 1.200 metres quadrats al barri de Can Palet. És una construcció que estarà situada a l'antic solar de la fàbrica Seifert-Keller entre l'Avinguda de les Glòries Catalanes i el carrer del Ter. L'equipament permetrà mantenir una part de les actuals places d'aparcament públiques en superfície. El termini previst d'execució és de 3 anys. El calendari que ha fixat el consistori passa per iniciar la redacció del projecte mitjans de 2025, licitar les obres al llarg de 2026 i començar els treballs de construcció del nou equipament abans que finalitzi aquest mandat. L'edifici que es construirà presenta algunes diferències del projecte que s'havia aprovat inicialment. En aquest sentit, es projectarà un equipament de dimensions més reduïdes on s'encabiran diverses activitats i usos. L'objectiu és donar resposta a una demanda històrica veïnal i una prioritat per l'Ajuntament. I és que aquest edifici, que ampliarà la xarxa d'equipaments municipals, donarà servei a tota la ciutat de Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim el repàs per Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Rècord de participació en la trobada anual d'Urban Sketchers de Catalunya que s'ha fet aquest passat dissabte a Sabadell. Més de 700 artistes s'han repartit per la ciutat durant tota la jornada, aplegats en grups, per dibuixar allò que els ha cridat l'atenció dels carrers i compartir-ho a les xarxes socials. En la foto de grup que s'ha fet a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament, un dels membres de Dibuixant Sabadell, l'entitat organitzadora a la ciutat, ha donat la notícia del rècord a tots els assistents. Escoltem a l'Eloi Pons.
Us podem confirmar que avui a Sabadell hem sigut més de 700 dibuixants a la trobada, a la setena trobada d'Urban Sketchers de Catalunya. Tot un rècord per la trobada anual d'USK Catalunya. Avui veiem com els carrers de la ciutat bullen de creativitat i color amb grups de dibuixants vinguts d'arreu del país i més enllà, fins i tot de Castelló, del Maestrat, de Menorca, Dinamarca i New Jersey, a New York.
L'organització ha facilitat tota mena d'informacions als dibuixants. Per exemple, tenien un mapa amb 16 emplaçaments destacats per aturar-se a dibuixar. Hi havia el Mercat Central, el Museu de Paleontologia Miquel Grusafont, el Museu d'Art, l'Escola Pia, la Puríssima o l'antiga estació de Renfe, així com el Passeig, la Rambla, l'Espai Cultura o la Casa Duran, entre d'altres. També hi ha hagut obertura de portes, visites guiades, regals, demostracions d'aquarel·les i una cantata popular amb Cantem Sabadell.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona és la primera ciutat catalana que ha començat a retirar les restes d'antigues edificacions que han aparegut al litoral després dels darrers temporals. Així ho confirma el Ministeri de Transició Ecològica, organisme competent de les platges. Les actuacions han començat aquest matí de dilluns a la platja del Pont d'en Botifarreta i es preveuen que s'allargaran una setmana. Les obres de desmantellament que han descobert fonaments, envans i rajoles d'antigues edificacions van a càrrec del grup de capital estatal Traxa. Segons l'empresa, de moment només intervindran a la platja del Pont d'en Botifarreta i ara com ara no tenen previst fer-ho en d'altres punts del litoral badaloní. Pel que fa a la pèrdua de sorra, la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, considera que el Ministeri hauria de planejar un projecte de ciutat per acabar amb aquest fenomen natural, ja que la reposició de platges no és una opció a llarg termini.
S'hauria de demanar, és un projecte per Badalona, en aquest sentit. Altres municipis com Sitges han fet esculleres de roca, que els ha funcionat molt bé i han fet petites cales i han anat aguantant la sorra. Jo crec que en el nostre municipi hem de treballar amb un projecte en aquest sentit. Això també és una actuació que hauria de fer el Ministeri.
La regidora assegura que l'alcalde Xavier García Albiol ha sol·licitat per carta una nova trobada amb el Ministeri per fer un seguiment de la situació. Amb aquesta és la segona missiva que s'envia des del consistori. De moment, però, el govern local no ha rebut resposta.
Gràcies, Santiago. I ara, una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santaofèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Continuen les festes de la carxofa al Prat i en aquesta ocasió la música ha tingut un paper rellevant amb la nova edició de l'Escarxofa en Jazz, una jornada organitzada per la CAPSA, juntament amb les Escarxofes del Prat, que ha plegat a més d'un miler de persones a la plaça Joan García Nieto. Escoltem el programador de la CAPSA, Guillem Bonet.
Està sent un èxit, igual que els últims anys. A més, avui acompanya molt el temps, o sigui, és gairebé com la porta d'entrada a la primavera. Clar, em sembla que aquesta és la 17a edició d'una aliança que va començar amb els carxofes. Això, doncs, bueno, amb tots els tiquets venuts, que són més de 1.000...
Les escarxofes han preparat el seu tradicional arròs melós amb carxofa del Prat i salsitxes, acompanyat d'un pa de pessic amb melmelada. També s'oferia una opció vegana, un arròs amb verdures del parc agrari. D'altra banda, a part del menú, també s'ha ofert un platillo de pollastre guisat i carxofes a la brasa.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. I ara ens quedem a Castellà, Guillem Plans. Bona tarda.
Bona tarda. A prop de 2.500 persones van passar una intensa jornada de dissabte per la cinquena edició de la Marató Inclusiva organitzada per Suma, amb l'objectiu de conscienciar de la necessitat de tenir més vetlladors a les aules per afavorir uns centres educatius realment inclusius per a tota la canalla. Des de primera hora del matí, diversos punts de l'Espai Torrà amb activitats inclusives van començar a obrir-se a la participació d'un públic eminentment familiar, principalment amb infants de curta edat. Durant tot el dia, moltes entitats de la vila, com els castellers, els gegants i les espurnes, van participar en la cita.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. El cap de setmana ens ha deixat alguns resultats destacats. El primer equip masculí del júnior ha superat amb contundència, 9-0, l'Atlético San Sebastián en el partit corresponent a la jornada 16 de la Lliga MXS. Un pòquer d'Anton Sarrajima i un hat-trick d'Arnau de Bruin han arrodonit una golejada que permet als santcugatencs refer-se de la derrota davant el RS Tennis. Els blau i negres, que es mantenen en les posicions que donen dret a disputar la final a 4 pel títol de Lliga, s'enfrontaran a l'Atlètic Terrassa a la pròxima jornada. Escoltem l'entrenador Oriol Torres.
Penso que no som un equip que ens puguem permetre el luxe de relaxar-nos, hem de jugar tot com si fos una final i la millor manera de preparar els partits que venen era enfocar cada quart com si fos un partit nou i crec que així ha sigut perquè de fet hem guanyat els 4 quarts.
D'altra banda, el primer equip masculí de Handmon Sant Cugat és el nou líder provisional de la categoria després de superar 30-25 la Roca en el partit corresponent a la jornada 27 del grup D de Primera Nacional. Els santcugatencs havien de guanyar per més de 4 gols per assaltar el lideratge. Dit i fet, els de Dani Arriño, empentats per un pap de 3 ple a vessar, han aconseguit un triomf vital per aproximar-se a la classificació matemàtica al play-off d'ascens i somniar en guanyar la Lliga. La pròxima jornada, els de Sant Cugat necessiten sumar un punt per disputar, per segona temporada consecutiva, les fases d'ascens. Abans, però, hauran de superar el Sant Martí.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
touched it. Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui al Connectats ens preguntem com s'ha quedat el sector de l'atenció social amb la convocatòria d'eleccions. I ho dic perquè després d'assolir un acord ampli per assegurar-ne la qualitat, ara es poden trobar que no s'acabi d'implementar pels passos pendents abans de paralitzar l'activitat legislativa catalana. Anem a Sabadell, que el Pau Durant té protagonista. Bona tarda, Pau.
Vinga, va, moment de fixar-nos en un col·lectiu especial. Montse Estrada, bon dia.
Bon dia, Pau.
A banda de la vinculació amb Atendis, la Montse també és membre de la Junta de la Coordinadora de Centres per Persones amb Discapacitat de Catalunya i també de la Junta de la Confederació. Et volem preguntar avui, Montse, com afecta l'últim acord de la... És a dir, com li afecta a l'últim acord de la Generalitat amb el sector, que crec que data de juny, o sigui, aviat anirem cap a l'any, no? Fa 9-10 mesos.
Exacte.
Com li afecta aquesta nova convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya que estem vivint ara mateix?
Bé, doncs li afecta, just la setmana passada teníem reunió amb la conselleria i realment de que no es poden garantir temes acordats l'any passat. O sigui, el juny de 2023 es va fer un acord per una mica teixir, deien, de construcció, no?, del sistema català, no?, de serveis socials entre les principals patronals, sindicats i el propi Departament de Generalitat. Allà hi havia alguns aspectes que eren molt més inclús a curt termini i molt més concrets, que era un tema com revisió de tarifes orientada sobretot a revisió de sous, condicions laborals, que és la clau per donar una bona atenció de qualitat, i es feia ja una previsió 2023, que aquesta es va complir, 2024, per tant, ja escrita, i aquesta, inclús aquesta, està en risc. No cal dir altres que eren com més declaració d'intencions, de dir, hem de caminar per igual feina, igual sou, és a dir, l'equiparació salarial, o temes més de marc normatiu, de revisió, que realment es plantegi l'atenció segons a la complexitat de les persones ateses, és a dir, que hi han coses que segurament, quan et ve de dir període electoral, ja et ve en ment que segurament això ho interromperà, que no serà. Però el que ens alarma de veritat és que ni tan sols els temes més a curt termini de mínims ens alerta el departament que poden trontollar.
Perquè, clar, en aquest acord que ens expliques hi havia unes xifres, no?, que al final tot això, les intencions estan molt bé, però hi ha d'haver una dotació econòmica, sí, perquè si no són bones paraules i se les endul bé, normalment, les bones paraules. Llavors, clar, hi havia unes dotacions previstes, algunes eren de 2024, m'he apuntat, crec que voltava... havia de sobrepassar els 78 milions d'euros, aquesta dotació, evidentment, ja ni en parlem, però, per exemple, la que estava prevista pel 2023, que si sumem tots els conceptes que havia previstos, el que havia de ser doncs aquest increment de cara a la qualitat i les altres partides, l'increment de costos, també havien de ser uns 120.000 euros, 120 milions d'euros. Sí. No sé si d'això ja s'havia transferit alguna cosa o també com que era un pa que estava tot així sobre la taula pendent.
Sí, realment l'any 2023, com estem habituat, cap a final d'any, va sortir l'ordre i va poder ser el que s'havia compromès per l'any 2023. El que passa que el compromís era doble i era que per aquest 2024 hi hauria una segona dotació que seria l'equivalent més o menys de poder revisar un 5%. Una revisió d'un 5% bàsicament per aplicar a condicions salarials. Penseu que nosaltres en l'àmbit, especialment amb, per exemple, ens fixarem serveis socials, però ara parlo, no?, com Atendis, no?, de discapacitat intel·lectual, Tot el que és el mes d'atenció, residències, llars, les figura de la el professional que fa d'auxiliar, que és, qui fa l'atenció més directa a la persona, estan fent una feina molt similar al que pot ser un auxiliar en l'àmbit sanitari. I estem parlant de diferencials de sou. Amb gent gran, just ho quantificava aquesta setmana al voltant d'un 40%. Nosaltres segurament ens n'anem a un 30% de diferencial. O sigui, el nostre estudi en àmbit de discapacitat és que per la mateixa feina, en funció de si comences, plans de carrera, però hem de pensar 25-30% de diferència. Llavors, aquest any era un mínim de dir un 5%, un compromís que l'administració, que l'ha començat l'estudi, però també se'ns queda parat, miraria realment què costen els serveis, un treball d'escandalls, i també dotar de finançament, i després hi hem d'anar-hi posant un plus per tendir l'equiparació salarial, perquè està clar que els altres sectors, no, com Salut, cada any van tinguent revisió. No? I aquesta, que per nosaltres és com de mínim, ni tan sols aquesta sembla que està garantida. I això realment és el que preocupa i alerta.
Clar, llavors aquí el problema és l'avançament de les eleccions, el moment en què es va començar la tramitació, que els terminis de tot plegat són massa llargs, que potser necessitaria un camí, una vehiculació diferent a lo que és la dinàmica pròpiament de govern i parlament, on està una mica el desllorigador, si és que en té. Clar,
clar, nosaltres, mira, no ho sabem. L'administració la setmana passada ens deia, escolta, farem tot el possible perquè almenys aquest de mínims es compleixi. No dominem, i ara jo personalment no domino a fons les eines que permet l'administració pública i els pressupostos públics. Som conscients que amb un avançament electoral hi ha un paradigma diferent, però jo crec que ningú posa en dubte, per exemple, que aquest any tots els treballadors públics, funcionaris, el nostre sistema de salut principalment és públic, el sistema d'educació, que per molt que hi hagi avançament electoral, jo crec que aquest any revisaran, oi? I tindran una revisió salarial. Llavors, nosaltres, al final, estem fent un servei que és social, és una pota d'estat del benestar. Altres països el tindrien públic. No és la nostra realitat, han set un teixit important d'entitats socials i sobretot famílies motor que han impulsat, però al final el que reclamem és no podem estar en un altre nivell, se'ns ha de percebre. És a dir, algun vehicle probablement hi deu haver, sembla que ara en aquest període transitori crec que hi ha com alguna comissió al Parlament que potser algunes coses les pot tirar endavant, no ho sé, però apel·lem a que no pot ser, de dir que ni tan sols això estigui garantit, que veurem el període electoral i veurem si a final d'any ens dona temps o no, o com ens hem trobat algun any, de passar anys en blanc, no? I jo faig aquesta... Quan, ostres, per una feina, els nostres professionals, jo des d'aquí, implicació, ho senten. Però, escolta, estan amb uns diferències salarials importantíssimes i veient en un sector potser amb menys prestigi, intens a nivell de treball, sobretot l'àmbit residencial, caps de setmana, festius, 365, i veient com, ostres, no es qüestionaria l'àmbit aquest de dir aquest any de salut dels treballadors públics i aquí podem estar un any en blanc.
Perquè, clar, el perill també que hi ha d'aquest any en blanc que dius és que al final... si vas a mirar la vida de cadascú, doncs potser no tothom està disposat o es pot permetre aguantar-lo, no? I al final, un ha de buscar alternatives.
Exacte. És que quan diem igual feina, igual sou, un, perquè s'ho mereixen les persones, els professionals, al final hi ha d'haver una dignificació. Però dos, pensant en qui ens devem, a l'atenció de les persones que tenem, que són persones vulnerables i al final anirem precaritzant el sector. I sort de que hi ha molta gent que realment hi ha una implicació molt important. Per nosaltres és una realitat que hi ha perfils, ens costa captar, ens costa trobar, ens costa fidelitzar. A tots els àmbits. Evidentment, el perfil sanitari, quan necessitem infermeria, metge, és molt, molt complicat, però també a nivell d'auxiliars. És a dir, que i ho entenem. Ho entenem, però jo crec que hem de fer la reflexió. Jo dic que potser discapacitat intel·lectual és una realitat. Molta gent no ho té proper. Per molt que hi hagi sensibilitat, no ho tens proper. Per tant, no ho vius. Però jo faria la reflexió, no? Gent gran. Tots, esperem, o confiem, arribar a grans. I segurament haurem d'utilitzar el sistema. Si no hi donem importància, no donem valor amb aquestes feines, no les posem a un mateix nivell, com volem tenir una atenció de qualitat? Qui voldrà estar treballant amb aquesta cura de persones? Vull dir que jo crec que sí que és una reflexió i, a més, com anem, no? És una mica amb envelliment de població. Hem de poder dotar. Si no podem omplir-nos a la boca d'igualtat d'oportunitats, atenció de qualitat, etc etc. Si aquí després, no? L'altre dia llegia, que al final on es veu és plasmant en pressupostos les coses, no amb els discursos polítics, no? Per tant, jo no sé quines eines tenen ara mateix els diferents partits, en aquest moment. Creiem que alguna n'hi ha, per tant, que vagin a garantir de mínims, no?
Perquè, a més, que crec que en el moment que estàveu, la redacció de l'avantprojecte de llei d'instruments de provisió del sistema de serveis socials per tot Catalunya, refereixo, estava com pràcticament finalitzat. Vull dir que un document de dir, escolteu, és això, que ja no falta, no cal mirar-se'l gaire més, estava per passar-lo per on hagués de passar.
Sí. Hi havia aquest, i després, evidentment, temes molt més estratègics, com un triple marc normatiu, més una llei de tercer sector, d'economia social, que aquest sí que, evidentment, quan vam sentir l'anunci d'avançament electoral, tens claríssim que aquest és, ostres, tornem-hi, no? En tot cas, ens quedarà tot un temps parat, i segurament alguns elements que haurem de tornar a començar, no? Però almenys el que diem és n'hi ha alguns més a curt termini, i jo diria del tot prioritaris i bàsics, que hem de poder trobar la fórmula, no? I podries dir, Pau, ostres, potser l'armen abans d'hora, però és que ens hem trobat. O sigui, venim, ens hem trobat. Nosaltres ara parlo del Departament de Drets Socials, d'on depenem. Per diverses circumstàncies, jo crec que els últims anys no hem vist una conselleria, i quan va el conseller també en les direccions generals, crec que no hem arribat a 2 anys. Ara no voldria, o algú trucarà, no. 2 anys i 2 mesos, però no me n'aniré massa. Aquesta és la realitat que vivim. Per tant, és molt complicat d'aquesta forma avançar.
Clar, perquè abans no es posa tothom el dia de que hi ha sobre la taula. S'assigna qui farà què. Mig any, si no un de sencer, ja ens ho hem pelat. No?
Sí.
De tots els temes que comentes, clar, m'agradaria repassar-los una mica perquè realment són coses de les que en parlem molt sovint i entenc que a través ja d'aquesta proposta podien quedar fixades d'una manera, no? Estem parlant, per exemple, d'aquesta llei del tercer sector de la ciutadania, propostes de mesures per l'atenció integrada social i sanitària. Parlem també d'erradicar el sensellarisme, no? Que són temes que anem oferint dades i que anem parlant tot sovint, però que al final no acabem mai de trobar-li la solució. No sé si definitiva, però com a mínim de cost, no? Contundent.
Sí. És així. Hi ha algun d'aquests, en dèiem el triple marc normatiu, llei del tercer sector d'economia, que jo crec que hem anat passant, hem anat passant varis governs i és un tema que s'arrossega de temps. I bueno, jo crec que passa com amb altres, que a vegades dius, ostres, hi hauria d'haver grans temes que haurien de ser de consens, no? I que haurien d'estar potser per sobre, no?, d'aquestes lògiques de legislatures. És així.
Que són coses que els ciutadans de peu a vegades costa de pensar on està la discussió, no?, de dir, poc o molt, puc entendre que hi hagi diferents forces polítiques i tal, però aquesta no dilació, però lentitud, si de cas, dels terminis, d'anar passant els moments i tal, però sí, de fet, ha de ser relativament senzill posar-se d'acord sobre això. Per exemple, definir l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil. És un problema que està sobre la taula. No deu haver-hi tampoc moltes diferències sobre com definir-la, no? Al final, al cap del carrer.
Sí, el que passa és que moltes vegades és veritat que potser el sector social, no?, a diferència potser de
quan parlem, no, de grans branques d'estat del benestar, potser el de sanitat o salut o educació, és veritat que el social potser sí que si poses a nivell de com ha anat esdevinguent la professionalització o com s'ha anat afrontant, segurament estem, no, en algun altre ritme. Per exemple, i això en tots sentits, vull dir que aquí segurament potser és a dir no és tant que no ens fiquem d'acord, sinó que potser no hi hem anat a posar el focus, sí? O sigui, parlo a nivell legislatiu, no? Perquè és veritat que segur que hi ha coses que hi haurà com molt, molt consens, I també, per altra banda, el teixit d'entitats, És a dir, que potser hi ha aspectes que ja estan en salut que en aquest àmbit encara no hi eren, I l'acord de l'any passat deia, escolta, anem a teixir, no?, un sistema fort, anem a fer que no estigui infrafinançat, que hi hagi igual feina, igual sou, que això sembla de dir, ai, temes, no?, econòmics, però és que al final és la clau si volem donar una atenció de qualitat a la persona, no? Però, a banda, anem a revisar, van canviant els perfils, tenim envelliment, els temes de conducta que van pujant, per tant, anem a revisar que realment tinguem serveis preparats, anem a revisar llistes d'espera, és a dir, que hi havia tot un treball, i després també incloïa de dir, escolta, intentarem fer tot això que per mi és un tema de professionalització, de mirada. I també us demanarem, potser, que entreu en uns balanços més de qualitat de reportar a les entitats, no? És evident, transparència ja n'hi ha, però fer un pas més. Doncs cap problema, cap problema. Vull dir que hi era també part d'aquest acord. Però potser ha estat un sector que potser, no?, dins de l'evolució, no?, també hi ha coses que vull pensar que no és que no hi hagi d'haver consens, no?, sinó que potser hi anem més tard.
Montse Estrada, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
No, de res, jo espero que entre tot no serveixi, a veure, nosaltres és apel·lar, i parlo des de coordinadora, des de la Confe, des de DINCAT, a tots els grups polítics, no?, que jo crec que es faci reflexió, que si almenys aquests temes més a curt, no?, pues si puguem donar-hi sortida. I res, gràcies per l'espai.
Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ara és temps per a la tertúlia dels dilluns, que no és ni més ni menys que la tertúlia esportiva centrada bàsicament en el món del futbol, perquè déu-n'hi-do la setmana que els espera als seguidors, aficionats, socis, simpatitzants, sobretot del Barça, també dels seguidors i aficionats del futbol, si els hi agrada la Champions. Però vaja, anirem per parts. Saludem els nostres participants avui a la tertúlia. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Raül Chao, periodista des de Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com anem?
Molt bé. I Eduard Pomares, empresari i soci del Barça. Bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Espero que estiguis millor de la teva al·lèrgia.
Estic. Lo llevamos como podemos.
Sí,
i tant. Per cert, els que siguin al·lèrgics a les emocions fortes, aquesta setmana millor que s'amaguin o s'abstinguin de veure la tele per seguir aquests quarts de final de la Champions. Es decidiran ni més ni menys que les semifinals d'aquesta edició, d'aquesta interessant competició, però és que a més de la Champions masculina, també hi haurà semifinals de la Champions femenina aquest dissabte a Montjuïc, amb el Barça-Chelsea. I ja per rematar la setmana, si és que voleu, doncs hi ha un clàssic entre el Barça i el Madrid i el Barça, partit de tornada, a les 9 del vespre diumenge. O sigui que la setmana, com us deia, carregadeta, però comencem i anirem pas a pas.
I a més, Carme,
digues.
Un apunt ràpid. I a més, aquest cap de setmana hi ha la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Barcelona amb 3 equips catalans i pràcticament els 3 candidats a absolutament tot. el godó, és a dir, aquest cap de setmana a Barcelona
hi ha molta cosa. Sí.
Hi ha molta cosa.
Sí, sí. Si us sembla, comencem pels partits de demà. Demà, aquests quarts de tornada, tenim un Barça-PSG i un Borussia Atlètic de Madrid. Si ens quedem amb el Barça-PSG, tot i que el Barça va amb un gol d'avantatge del partit d'anada que va aconseguir a París la setmana passada, l'emoció es palpa en l'ambient. No sé si l'excés de confiança potser també. O li preguntem a l'Eduard. Eduard, excés de confiança o entusiasme per veure possibilitats de superar novament aquests quarts de final?
Jo diria que entusiasme. Si anem amb excés de confiança, ens la fotran. Aquí, pel partit de demà, hem d'aplicar el lema del Tito Vilanova. Sent, pit i collons.
Ah, tot això?
Tot això. I a més, recordant que la setmana que ve farà 10 anys que ens va deixar.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Sí, sí. Però amb això no serà suficient.
Nosaltres demà patirem molt. Patirem molt. Vull dir, jo preveig un partit que començarem el partit i ens la fotran a la primera de canvi. Haurem de pancar força i, bueno, jo crec que passarem, però ens costarà molt.
Com veieu aquest partit de tornada després de veure un Barça tan recuperat al partit de la setmana passada, Raül?
Jo veig, primer de tot, la setmana passada el Barça va fer, jo crec, el millor partit de la temporada a nivell defensiu i a nivell ofensiu. Sobretot els últims 30 minuts amb Pedri, que va canviar el partit absolutament. La passada de l'últim gol va ser increïble. Aleshores, jo espero un Barça que intenti sortir com la setmana passada, sobretot perquè el PSG té un porter que és un amic. Donnarumma la setmana passada no va tenir el seu millor dia. Jo crec que des de la famosa jugada amb Benzema, Donnarumma no està bé, i el Barça ho ha d'aprofitar sobretot a pilota aturada, i el Barça té Araujo, té Koundé, té Lewandowski, té jugadors molt potencial, i allà pot estar el partit. I després, sobretot, intentar controlar igual de bé a Mbappé com la setmana passada, que Koundé va fer un marcatge d'11, és a dir, no de 10, d'11, i sobretot tenir l'ajuda d'Araujo, o en aquest cas també tindran no podran tenir ni a Sergi Roberto ni a Christensen al pivot, així que suposo que veurem a Frenkie de Jong. I sobretot no tenir por, és a dir, si el Barça surt amb la por, possiblement el PSG et guanya. Aleshores has d'intentar sortir a guanyar el partit, i a partir del minut 80, ja mires el marcador, depenent com es vagi, ja corres més riscos o no, perquè si imagina't, vas a intentar tancar-te des del minut 1, possiblement és que el partit se te'n va. Aleshores has d'anar a intentar guanyar, i sobretot tenint en compte que jugues a casa.
Miqui, com veus les opcions del Barça? Per on passen? Miqui? No.
S'ha perdut.
Em sembla que s'ha perdut entre les línies telefòniques, sí. S'ha perdut. És un partit que abans li deia a l'Eduard... Miqui? No el tenim.
A mi no m'ha semblat la seva veu.
No, és que he escoltat...
Sí.
Sí, però no era el Miqui.
Sí, hola, Carme, m'escoltes, no?
Ah, ara sí. Sí.
Vale,
sí.
Perfecte.
Molt bé.
Des de l'estudi número 1 de la Ràdio Municipal de Terrassa, aquí estem.
Perfecte. Escolta, i això ho podríem fer més sovint, no?
Sí, ho podríem fer més sovint.
Oh, i tant, mira.
Aquí estem. No, em parlaves del comentari del que m'esperava d'aquest partit. Sens dubte, és molt important que el Barça pugui mantenir la porteria a zero, que aquesta és una de les assignatures una mica pendents que està tenint el Barça aquesta temporada. I està costant moltíssim poder aconseguir aquesta porteria a zero, que jo crec que és una de les assignatures pendents de l'equip de Xavi Hernández. I després també, jo crec que un altre dels temes és no tenir por, no? No tenir por fins a on pot arribar el Barça aquesta temporada.
Això de la porteria a zero serà complicat, eh? Més que res, perquè, com apuntava abans l'Eduard, el més possible és que l'equip de Luis Enrique surti amb indicacions, clar. Sí. O sigui que aguantar aquesta pressió de sortida durant els primers minuts serà essencial, no?
Sí, bueno, a veure, jo crec que els primers 10-15 minuts seran els que marcaran el partit. Si el Barça els aguanta aquests 15 primers minuts, jo crec que tindrem bastant guanyat. De tota manera, no vull dir que ho veig fotut, però patirem segur.
El soci sempre pateix.
És divertit pel Barça. Això pel Barça és divertit, això. O sigui, un partit sense perdre, això és com el Terrassa i el Sabadell i el Terrassa. O sigui, aquí no podem tenir una temporada tranquil·la. Doncs igual, el Barça igual.
Aquí mai. Sí, abans era molt fàcil de jugar a Europa, pel Barça. Ara no, però abans era sortir i jugar al jardí de casa.
Sí, ara és diferent.
Home,
jo tinc moltes ganes de veure què fa el PSG, perquè sobretot el partit d'anada, la primera part, el Barça va ser dominador molt clar, perquè Luis Enrique va sortir amb un 4-2-3-1, que jo crec que va sorprendre a tothom, amb Marco Asensio de mitja punta, i el Barça va ser molt superior al mig del camp, no? Aleshores, si el PSG fa el mateix, jo crec que serà un favor al Barça. I si es juga amb el 4-3-3, el Barça pot fer molt de mal a les contres, no? Perquè té jugadors molt ràpids com Lamine o Rafinha, que està en un moment molt bo de cara a porteria. Aleshores, veurem què decideix fer Luis Enrique, i recordem també que el PSG recupera Kraft, que és un jugador molt important, perquè en l'anterior partit van veure Marquinhos, que és, jo crec que és el seu millor central, el van veure abocat a la banda dreta. Així que jo crec que veurem unes jugades, unes cartes diferents per part dels dos entrenadors.
També recuperant a Hakimi, no?
Sí, aquest, et dic, a la Kraft. La Kraft és el lateral dret, que és del millor que tenen.
Veurem, doncs, com respira el Barça demà a l'estadi de Montjuïc. I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, com veieu les opcions que s'acabi enduent i que es classifiqui per semifinals?
Jo crec que va perdre una oportunitat molt gran al Metropolitano de sentenciar l'eliminatori, no? Perquè amb el 2-0 van tenir ocasions per fer el 3-0 i fins i tot el 4-0 i van perdonar, i després el Borussia Dortmund, sobretot els últims 15 minuts, van tenir ocasions per empatar l'eliminatori fins i tot, no? Amb l'última jugada. I el camp del Borussia Dortmund és un estadi molt, però que molt difícil, no? I l'Atlético Madrid, normalment fora de casa, bueno, aquest any fora de casa, pateix moltíssim a la Lliga i tant a Europa. Aleshores s'han de vigilar molt perquè ho tenen un gran avantatge i no la poden desaprofitar. La clau, si l'Atlético de Madrid es tanca, tindran un problema. Si l'Atlético de Madrid surt a jugar de tu a tu i sense tenir en compte el resultat de l'anada, tindran un punt a favor.
També patirà per això. Miqui, tu com ho veus?
Home, l'Atlético de Madrid també té aquest ADN patidor, de sempre, i jo crec que l'anada, com deia el Raül, va desaprofitar una oportunitat, jo crec, històrica d'anar amb una tranquil·litat increïble al partit de tornada. Però bé, sembla que a l'Atlético de Madrid doncs, li agrada donar emoció a les eliminatòries i va deixar el partit obert, però jo crec que si es compleixen una mica els pronòstics, no hauria de tenir problemes l'Atlético de Madrid per superar el Borussia Dortmund, tot i que segurament doncs, jugant a casa al Borussia doncs, amb la seva afició doncs, segurament farà que el partit no sigui tan assequible com en principi jo crec que hauria de ser per l'Atlético de Madrid.
En cas que el Barça superi aquesta nova eliminatòria i es classifiqui per semifinals, Eduard, el soci del Barça, què prefereix? Un Borussia o un Atlético?
Home, jo m'estimaria més el Borussia, per una senzilla raó. L'Atlético de Madrid aquest any hem jugat dues vegades amb ells i hem guanyat tots dos partits. 1-0 aquí i 0-3 allà. Jugar quatre partits contra el mateix equip, la mateixa temporada, i guanyar-los tots quatre, complicat.
Avorreix?
Per tant, el Dortmund.
Però dic, és que
jo pensava que era impossible. No, és avorrit, no, és impossible, no?
Sí, no. Em recordaria els duels aquells del Guardiola i el Mourinho que ens van veure amb el Madrid 12 vegades en una temporada.
Al final també avorrien, què vols que et digui? Al final també era una mica pesat, allò.
No els vull veure, m'estimo més a Alemanya.
Però al Xolo no se li dona bé al Barça, eh? Al Xolo traient, jo crec que l'empat al Camp Nou amb la famosa Lliga que va marcar Godín i un gol a la Champions de Diego...
Perdona, aquest partit que dius de la Lliga de l'Atlètic de Madrid, si us en recordeu, ens el va fotre l'àrbit, que va anul·lar un gol.
Sí, amb ja has obert un maló, Raül.
Sí, he obert un maló, no, però el Xolo ara ja ha tocat... Ha puntuat molt poc contra el Barça, aleshores jo crec que si li toca al Barça, tant si és Atlético de Madrid com Borussia Dortmund, el Barça serà favorit, però primer han de passar l'ovella negra, no, que és el PSG.
No patiu, que estem a la final.
Ah, sí? Escolta, no és la primera vegada que ho he sentit aquests dies, eh? Jo sé que hi ha més d'un que veu el Barça a la final i passa això amb els socis. Els socis del Barça estan...
El Barça si juga a Wembley...
Estan a dalt de tot o estan a baix de tot? O sigui, no teniu un terme mig, eh?
La final sí és a Wembley i és del Barça.
Sí, és veritat, això del factor Wembley, o sigui, també els equips que a vegades es parla de que un entrenador a final de temporada no continuarà i aquestes coses, o que està enfonsat, jo crec que hi ha hagut molts equips darrerament que han aconseguit la Champions, no estan en el seu millor moment, o sigui, el Chelsea, aquell que va aconseguir la Champions, jo recordo que van destituir l'entrenador i després, doncs, crec que va ser al desembre, i després van guanyar la Champions. En el cas de Xavi, el Barça no ha tingut una temporada gens ni mica fàcil. El Madrid, d'aquelles 4 de 5 Champions, jo recordo que a la Lliga i a la Copa i a la Champions també va tenir aquells moments clau, aquelles remuntades, però no va ser un equip dominador. Per tant, jo crec que, no sé, podria ser l'any del Barça. Jo crec que Wembley, doncs, enlluerna el Barça, no?
És que jo crec que hi ha dues eliminatòries que són bastant favorites d'arribar a la final, no? Una, que és la del Barça-PSG, que els dos equips, jo crec que qui guanyi de l'eliminatòria arribarà a la final, perquè és superior a l'Atlético Madrid i al Dortmund, i l'altra eliminatòria és el City-Madrid, no? Qui guanyi d'aquella eliminatòria és superior al Bayern i l'Arsenal. Aleshores, són quatre equips que estan en un gran moment de forma i que la setmana passada ja van gaudir molts dels partits i aquesta setmana esperem que també.
Déu-n'hi-do, és veritat, eh? Què us espereu de la tornada entre el City i el Madrid? Ho té més complicat el Madrid, en aquest cas?
El Madrid ho té molt complicat, bàsicament, per dues raons. Una, que el City té a De Bruyne, que De Bruyne no va estar bé al partit de l'anada, i De Bruyne és l'home que li dona de menjar a Haaland, és a dir, Haaland sense De Bruyne perd el falta de gol, i després que el Madrid perd a Tchouaméni per la sanció de tres grogues, i aleshores ha de jugar Nacho, que Nacho no està en el seu millor moment. La clau de tot, si el Madrid intenta aguantar els 15 primers minuts de l'Etihad, perquè el City anirà per totes i com va passar la temporada passada, que va golejar l'equip de Pep Guardiola 4-0. Veurem quin partit veiem, no? Jo crec que els homes d'Ancelotti hauran tingut la lliçó apresa de l'any passat, i Guardiola és Guardiola i farà alguna cosa segur. És a dir, és que Guardiol, que és esquerrà, el golaç que fa amb la cama dreta al Bernabéu, és un escàndol. És que...
No, i t'ha sortit sense voler un acudit. Has dit donar de menjar a Haaland.
Sí.
Està bé. Sí. T'ha sortit sense voler, eh? No, però jo estic totalment d'acord amb el tema Guardiola, eh?
Sí, sí. Jo...
Fixa't, ja, perquè veus que t'escolto. No, però no, és això, no? Que...
Però és molt apropiat, eh? Perquè realment en el partit d'anada Haaland va estar superat. O sigui, no existia, no hi era al camp.
És que no
se'l va veure. Pràcticament.
Sí, és que jo crec que en aquestes eliminatòries hi ha hagut jugadors que han quedat molt tocats, que és el cas de Haaland i és el cas d'Mbappé. Són jugadors que jo crec que, ostres, hi havia moltes esperances. A lo millor potser en aquesta setmana marquen 3 gols cadascun i me'ls dediquen, no? Però clar, però no. Però dic, per deixar-me malament només, no? Però és això, no? Que com a mínim en l'anada són dos jugadors que hi havia moltes esperances amb ells, que podien ser determinants i que no s'ha vist gaire cosa, de moment.
Jo et compro els 3 gols del Haaland, eh? Els 3 del Mbappé, no.
Ostres!
Interessos són interessos, no?
Home, sí, home, per favor.
I més pel capítol que faci falta.
Sou si el barcelonista...
Però, i escolta'm una cosa, Eduard, imaginem una final entre el Barça i el City, què fas?
Bueno, home, jo evidentment voldria que guanyés el Barça, però no em sabria gens de greu que el Guardiola l'aixequés.
Perquè una final Barça-Madrid?
Hòstia.
Què?
Això pot ser la felicitat màxima o anar al cementiri directament. I després d'un partit d'aquest no sé què podria arribar a passar.
Home, us en recordeu que fa uns anys...
Sí, si el Barça guanyés amb el Madrid una final... ja em podria morir tranquil·la, ja us ho dic ara.
Val per totes les que ha aconseguit el Madrid. S'empaten a Champions,
totes,
tu.
Per totes.
Sí. Us en recordeu que fa uns anys la Champions que va guanyar el Barça de Luis Enrique era un Barça-Madrid a final, però Morata amb la Juventus va marcar un gol al Bernabéu que ens va esborrar aquest magnífic partit que hagués estat. Era Messi contra Cristiano. És que ho tenia tot, era el partit dels partits i Morata va fer un gol el gol de la seva vida.
De moment es resisteix, eh? Es resisteix aquest...
Que tardi hem arribat.
Home, no estaria malament
comprovar-ho. A mi m'agradaria veure-ho, eh?
Sí. Però vaja, llavors amb el Bayern-Arsenal, què?
A l'Arsenal?
Màxima igualtat.
Màxima igualtat.
Sí, és que el Bayern de Múnich aquest any és com una... Llances una moneda i pot caure cara o creu. I el Bayern aquest any, és a dir, és que no sabria què dir-te. És a dir, sí que juguen a l'Allianz, al seu estadi, que haurien de sortir a per totes, però és que aquest any són molt indesxifrables i sobretot a nivell defensiu pateixen moltíssim.
Val.
Us heu donat compte que el Bayern de Múnich ha passat de ser l'equip favorit màxim amb el City a ser un equip, doncs, que sí, que està amb opcions a... per aconseguir la Champions, però no dona la por, no fa la por de les darreres edicions, eh? No sé, ha perdut pistonada, la veritat.
Totalment.
Deixem de moment la Champions masculina. Una pregunta al respecte del clàssic de diumenge, per saber la vostra opinió sobre com poden afectar els resultats d'aquesta setmana al clàssic de la Lliga Espanyola. Miqui.
Jo crec que...
Bueno, Raül, tu mateix, vinga.
No, Raül, no, tu mateix. No,
vinga.
Jo crec que la Lliga, el Barça la té molt difícil, no? És a dir, la victòria del Madrid a Mallorca, que era possiblement dels estadis més complicats que li quedaven, deixa la Lliga bastant feta. Depenent, la pregunta que deies, jo crec que és la pregunta del milió, no? És a dir, perquè imagina't, si el Barça guanya i el Madrid perd, el Barça anirà al Bernabéu molt crescut. Si és al revés, potser el Madrid diu, mira, tenim temps per després i ja reservem jugadors o miren càrregues. O si perden els dos, serà per orgull, aniran al partit i hem de guanyar per donar-li la victòria a l'afició, no? Aleshores, veurem sobretot a partir del que passa a la Champions a la Lliga, no? Però és a dir, jo crec que la Lliga està sentenciada.
Miqui?
Sens dubte, por per l'equip que perdi, més que per l'equip que guanyi, perquè a vegades els equips quan perden el que volen és que arribi el següent partit i potser, doncs, aquella frase que diuen el cuchillo entre los dientes, no? O sigui, jo crec que pot ser molt perillós. En canvi, en el cas de l'equip que guanyi, doncs haurà d'anar amb moltíssima atenció, perquè, clar, no sé, jo crec que a vegades també s'ha de saber gestionar les victòries. No deixa de ser un pas a la segona eliminatòria i no pas al títol. El partit de diumenge sí que et pot donar opcions per guanyar un títol o deixar-te sense.
Yeah.
En el cas del Barça, clar.
I un apunt, Carme, abans. El que sí que vol, per exemple, el Girona vol que guanyi l'Atlético de Madrid, perquè si l'Atlético de Madrid guanya, passarà a semifinals de Champions, i això vol dir més partits, i potser es despisten una mateixa una mica amb la Lliga, no? Perquè l'equip de Mitchell, sobretot ara fora de casa, està patint una mica més, i a Montilivi ha d'anar al Barça, entre d'altres, aleshores, millor que l'Atlético de Madrid avanci pel conjunt català.
Ara que si avançarà un parell de partits més, o sigui que...
Per això.
Eduard... El clàssic.
De cara al diumenge, aviam, jo crec que el que quedi eliminat, si queda algun dels dos eliminats, és el que guanyarà el partit. Per què? Perquè el que surti guanyador d'aquest quart de final reservarà jugadors. A més a més, l'altre sortirà més enrabiatat. De tota manera, jo crec que és un partit, tot i que sent un clàssic, és bastant interessant. Vull dir, la Lliga ja està més que guanyada pel Madrid. Per tant, ni fu ni fa, la veritat.
Jo crec que si perden els dos, jo que sé, passa de gastroenteritis, es suspèn el partit. O sigui, ja veuràs.
No, ens en fotran 5. Si quedem eliminats els dos, ens en foten 5.
Deixeu-me que tinguem uns minutets per parlar de la Champions femenina, perquè les noies de Giraldez juguen aquest dissabte a Montjuïc i s'enfronten ni més ni menys que el Chelsea. Un partit a una hora que podríem dir com l'hora dels toros, no? O a l'hora del vermut.
Cinco a la tarde, no?
O al vermut.
I la plaça Barrotà, no?
Home, pues estarà, segurament que estarà
a dos quarts de dues,
ple.
No?
Dos quarts de dues, sí senyor. Dos quarts de dues. Una possible final anticipada o què?
Jo crec que el Lió, no? És a dir, la final somiada per les jugadores del Barça és la revenja contra el Lió, que va guanyar dues Champions consecutives, no? Aleshores, dissabte, factor Montjuïc, intentar com a mínim no rebre gol, no? Si pots marcar tots els gols possibles i sobretot no rebre. I veurem què fa l'entrenador, no? Si posa Alexia a l'extrem, si posa Alexia al mig del camp, si això significa que Mariona entra d'extrem esquerra, si juga amb una pivot, que seria Patri Guijarro, si posa Keira i Patri al mig del camp. Tinc moltes ganes de veure què fa Jonathan Giraldez.
Uh-huh. I, Miqui, tu com veus el partit de semis?
Doncs jo veig el Barça molt i molt favorites per passar, i sens dubte la final amb el Lió és sens dubte el desig de tothom per treure'ns dues espinetes, que són aquestes dues finals perdudes.
Uh-huh. Eduard, tu ja plantes la tenda de campanya allà a Montjuïc o què?
Quasi, el cor ja no li dóna per més, ja, pobre.
Hòstia, no fotis, espero que sí.
Sí, no, perdó.
Jo també hi seré dissabte. Però crec que dissabte serà un partit bastant complicat pel Barça. Vull dir, el Chelsea, que cada any que passa, reforça més, juga millor, va a més. I no recordem, no oblidem que el Barça va eliminar amb el Chelsea i li va fotre una final amb un 4-0. I els vam eliminar l'any passat, però també una miqueta faran el pal, perquè van guanyar allà 0-1 i aquí van empatar 1-1. Vull dir, cada vegada la distància entre aquests dos equips és més curta, crec jo. Ojalà el Barça guanyi 5-0, però no ho veig clar, no ho veig clar.
Mm-hmm. Emporta't aigua, perquè farà calor.
Sí, clar, aigua, perquè cervesa allà no em pots veure.
Mm-hmm. Molt bé.
Sense alcohol es pot,
Sí. Sí. Per
que
cert, que hi ha un equip que ahir a la tarda va estar de festa, un equip que està entrenat per un basc,
Xavi Alonso,
que ha fet del Bayer Leverkusen campió de la Bundesliga. O sigui, aquests triomfs són, fins i tot te n'alegren, perquè és quan els petits imposen els grans, no?
Sí, sí, qui diria que Xavi aixecaria una copa,
Perdona, Miqui, que no t'hi he entès.
Que qui diria que ningú apostaria que Xavi aixecaria una copa, en aquest cas Xavi Alonso, no? Però no, sí, ens dona alegria, és una mica, tornem al futbol de tota la vida, no? Creiem en el futbol, jo crec. Perdona, Raül, que és
així. Podria fer un triplet, perquè a més no ha perdut cap partit, podria fer un triplet i com a mínim a nosaltres a Sabadell ens podria donar alguna de les victòries, que els 16 punts que li sobren d'avantatge contra el Bayern de Múnich, doncs ens podria donar alguna victòria que aquí ens faria molt feliços.
Ho deixem aquí, senyors, continuarem parlant la setmana que ve. Gràcies a tots, que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
Ràdio Sant Cugat.